Hola, bon dia. Avui comencem amb aquesta Mujer de Rojo. Sens dubte, una música que es va fer famosa fa molts anys. Fa, ja que parlem d'anys, era a finals dels 50, crec que va ser el 59, el cinema Retiro projectava una pel·lícula. Una pel·lícula amb l'Anthony Quinn i la Yoko Tani. Es deia Los dientes del diablo. Una pel·lícula que ens portava al món dels esquimals i les costums. En ella apareixia un actor. Per primera vegada, o almenys que jo sàpiga, la primera vegada que el vèiem per les nostres pantalles. Era la primera vegada perquè en realitat era la seva segona pel·lícula. La primera va arribar més tard. Es tractava de Robo al Banco d'Inglaterra. Però aquesta primera pel·lícula, tot i siguent americana, Anthony Quinn, la japonesa Yoko Tani, Peter O'Toole apareixia al cinema per nosaltres com un dels actors que en aquell moment es considerava una revelació. Sens dubte, Peter O'Toole en aquella pel·lícula, un paperet, no era massa gran, no formava part ni del trio que estava anunciada com a actors principals de la pel·lícula. Però Peter O'Toole, que fa el paper d'un capellà, un capellà que Anthony Quinn el mata per no acceptar la seva dona com a amistat. Són aquelles costums que tenen els esquimals, entregar la seva dona al seu millor amic. Allà vam veure per primera vegada a Peter O'Toole. Segur que si tots fem una referència sobre aquest actor, la farem de Lawrence d'Aràbia o bé de Beckett, aquella obra en què apareixia junt a Richard Burton. Però en realitat, la primera pel·lícula que veiem a Catalunya o Espanya o Sitges d'aquest actor va ser aquesta. Ell ha complert ara 80 anys. Peter O'Toole ha fet els 80 anys. Des d'aquella pel·lícula, ell ja era un gran actor de teatre en aquell moment, des d'aquella pel·lícula l'hem vist infinitat de pel·lícules. Ell ha sigut un dels actors prolífers del cinema anglès, fins al punt de que, avui en dia, encara apareixia per les pantalles, com també encara feia teatres dintre de la capital anglesa. Ara, doncs, als seus 80 anys, Peter O'Toole ha dit prou. Ha dit prou de treballar, ha dit prou d'actuar i ha decidit retirar-se del cinema i de les pantalles teatrals. Sens dubte, el cinema anglès, el teatre anglès, se li en va, perquè encara no l'ha perdut. Un dels més prolífers, un dels més grans actors. Un home que, malgrat que a l'Oscar solament l'ha acompanyat quan li han donat l'honorífic, que ha estat nominat diverses vegades, però que ens ha demostrat, amb totes les seves actuacions, ser un d'aquells grans actors inglesos que bastant contínuament el cinema britànic ens ofereix. Ell ha treballat junt a Alec Guinness, Richard Burton, etc, etc. Podríem fer una llarga llista. Peter O'Toole, doncs, diu adeu a les taules, diu adeu als platós cinematogràfics. Se'ns en va, encara que continuï entre nosaltres, un dels més grans actors del cinema anglès. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar avui d'estrena a la ciutat de Barcelona. S'estrena La Gran Boda, un repartiment de luxe, Robert De Niro, Susan Sarandon i Diana Keaton. També s'estrena, encara que sigui reposició, Buscando a Nemo, ara en tercera dimensió, una de les més prolíferes pel·lícules de Walt Disney, torna doncs amb 3D. Scory Movie 5, aquesta sèrie còmica que es belluga entre els assassinats, entre les policies, en plan de comèdia, ens porta la seva quinta part. 2+2, una comèdia argentina. I també Tango Libre. Sergi López continua treballant ploríferament també a França i contínuament tenim les seves pel·lícules al nostre país. La Gran Boda, Buscando a Nemo 3D, Scory Movie 5, 2+2 i Tango Libre són 5 pel·lícules que podrem trobar avui d'estrena a la ciutat de Barcelona. Passem a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. Indiscutiblement s'ha col·locat de número 1 i amb molt èxit Iron Man 3. Aquesta història d'aquest home de ferro que ja porta 3 pel·lícules o 3, diguem, de continuacions i que fa les delícies no solament dels més petits sinó que també dels més grans. Iron Man 3, doncs, ha rebassat les taquilles i s'ha col·locat de número 1. De número 2 continua Tom Cruise, amb Oblivion, aquesta pel·lícula de l'espai que té a Morgan Freeman com el dolent de la pel·lícula. De número 3, Memòries d'un zombi adolescente, aquesta pel·lícula que atreu plenament a la joventut. De número 4 continua aquest dibuix de Los Croods, una història presentada per la Disney i que ens porta tota una sèrie de personatges que viuen les antiguitats. I de número 5, Un lugar donde refugiarse, una pel·lícula també força interessant que continua mantenint-se dintre aquesta llonces de taquilla. Iron Man 3, Oblivion, Memòries d'un zombi adolescente, The Croods i Un lugar donde refugiarse. No crec que La Gran Boda, que és la pel·lícula grossa que s'estrena aquesta setmana, pugui arrebatar el lloc d'aquesta Iron Man la propera setmana. És Carros de Fuego la música que ara ens acompanya i passem a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila, que poc diferència de lo que vàrem veure la setmana passada. Al cinema Retiro continuen totes les sessions de tard i nit Iron Man 3, aquesta pel·lícula que està aconseguint un èxit potser una mica fora de lo normal, una pel·lícula que ens porta a l'home de ferro i que aconseguit amb aquesta tercera part de nou arrebassar les taquilles. En quant al cinema Prado hi trobarem La cocinera del presidente, que ja es projectava també la setmana passada, i a més amb sessions de nit hi podrem trobar Possession Infernal, aquesta pel·lícula que fa molts anys, era l'any 83, si no recordo malament, Sam Raimi presentava la seva versió a Sitges. Ara se n'ha fet una versió nova de Sang i Fetge que té amb Sam Raimi com a protagonista, no pas com a director. Iron Man 3 al cinema Retiro i La cocinera del presidente i Possession Infernal al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. Fa també molts anys, era a principis dels 60, ens arribava una pel·lícula que portava un títol, podríem dir, molt espectacular. El seu títol era, doncs, La quadrilla de los 11. una pel·lícula que interpretava Frank Sinatra, en fi, tot el clan Sinatra en aquells moments, allò que en deien el clan Sinatra, i que va tenir, sens dubte, un èxit extraordinari. Era la història d'un robatori a Las Vegas. Tota una sèrie de personatges, al final, veuen com els seus diners són cremats amb una incineradora quan enterren a un dels companys que mora per infart, no pas per res, de cap tiro ni res, que mora per infart i l'han d'incinerar. Dintre de la caixa, ells hi havien posat els diners. Aquesta era la quadrilla de los 11. Ara ens arriba Ocean's 13, o sigui que George Clooney va repetir fa uns anys, no masses, va repetir la història, però en cinema modern, en cinema actual, en cinema tot el que vulgueu, i no solament va repetir, sinó que a més en va fer dues més, o sigui, dues històries més. Ara ens arriba, em sembla que és la segona, Ocean's 13. George Clooney, Al Pacino, Matt Damon són els seus protagonistes, però s'ha de dir que només la cara que feien els 11 de la quadrilla quan veuen que es cremen els seus diners val més que totes aquestes altres modernitats que ens intenten fer amb uns robatoris sofisticats al màxim. Sí, Ocean's 13 la podrem trobar, doncs, aquesta nit per TV3 a partir de les 22:15. En què piensen les mujeres? Això és el que es pregunta potser Mel Gibson amb aquesta pel·lícula que té com a contrincant a Helen Hunt, aquesta esplèndida actriu que va ser oscaritzada junt a Jack Nicholson amb Mejor Impossible. En què piensen les mujeres? Ens l'ofereix la Sexta 3 a partir també aquesta nit, a partir de les 10 de la nit. I avui també podrem trobar el Mito Burne. Matt Damon, aquest actor que també apareix en Ocean's 13, Matt Damon va crear un personatge que és Bourne i va fer una pel·lícula que ens portava un policia o un agent de la CIA que perd la memòria i ha de recuperar la seva identitat. Curiosament, tothom el vol matar. També en van fer tres pel·lícules i ara se n'ha fet una altra sense ell com a protagonista. S'ha de dir que aquesta sèrie és més acertada que les de 13. I també s'ha de dir que El Mito Burne és també una magnífica pel·lícula d'espionatge, de carreres, de persecucions, etc, etc, d'aquelles que fan que l'espectador estigui totalment assentat a la butaca sense bellugar-se. TV1 ens l'oferirà doncs aquesta nit, sense intervencions d'anuncis a partir de les 22:30. Su Majestat Minor, Jean-Jacques Arnault, aquell director de El Oso, aquell director francès, ens porta, doncs, una història quasi bé un conte, que interpreta Vincent Cassel, aquest actor francès que està triomfant arreu del món. TV3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 17:40 de la tarda. Torna a les pantalles televisives White Earp. White Earp no és res més que una nova versió de Duelo de Titanes. Qui no la recorda? Aquell Burt Lancaster i Kirk Douglas van fer Duelo de Titanes, aquella història de l'Hockey Corral, que ha sigut portat a la pantalla infinitat de vegades. Kevin Costner se la va fer seva, la va dirigir, la va interpretar i ens arriba ara, o ja ens ha arribat altres vegades, però ens arriba per televisió, White Earp, la història doncs d'un xèrif amb aquest nom que es va enfrontar a una banda en aquell famós Hockey Corral. Kevin Costner, Gene Hackman i una sèrie de protagonistes formen part del repartiment d'aquest western que amb 3 hores de duració sens dubte és un bon espectacle. TV3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 4:20 de la tarda. Huracán Carter, protagonista Denzel Washington, una història de boxe, però més que una història de boxe, és una història de presons. Huracán Carter és un boxejador de color que, per el seu color precisament, està dintre els ulls d'un policia. Hi ha un assassinat, ell es carrega la culpa i és tancat en una presó. Allà li toquen pagar molts anys per una cosa que en realitat no ha fet. Però hi ha 3 amics canadiencs que, estudiant la carrera de burgesia, se n'entenen de la història i intenten treure'l de la presó. Aquest és l'argument d'Huracán Carter, una pel·lícula que, com he dit, és de boxa, però en el fons és judicial. La Sexta 3 ens l'oferirà diumenge a partir de les 17:30 de la tarda. Per als vostres fills, sens dubte, no us la deixeu perdre o no els hi deixeu perdre. Es tracta de Dumbo, una d'aquelles pel·lícules que jo vaig veure a principis, més ben dit, a finals dels anys 40, quan tenia 5 o 6 anys, al Rialto. Disney Channel, més ben dit, al Victoria. Disney Channel, doncs, ens l'oferirà també el diumenge a les 4 de la tarda i és una recomanació que faig que tots vosaltres la deixeu veure als vostres fills. Arriba Àguila Roja, però no pas la sèrie, que sí que arriba també el proper dilluns amb nous capítols. En aquest cas es tracta d'Àguila Roja, la pel·lícula. Una història, doncs, més sobre aquest personatge, una aventura més sobre aquest personatge que, sens dubte, s'ha fet un lloc molt important dins la televisió U espanyola. La U ara ens l'oferirà, doncs, amb la pel·lícula el proper diumenge a partir de les 10 de la nit. Una d'aquelles comèdies que un mai oblida. Què ocurrió entre tu padre i mi madre? Billy Wilder és el director d'aquesta història que en el seu moment la censura va retallar bastant perquè surten uns nusos tant de Jack Lemmon com de la seva companya, però que tot i els retalls que va fer la censura en aquell moment ja ens ho varen passar pipa amb ella. L'història d'un nord-americà que va a Itàlia a recollir el cos de son pare que ha mort en un dels viatges que cada any feia a Itàlia, en un lloc, en una isla d'aquelles quasi paradisiaques italianes. L'història no està aquí. L'història està que quan ell arriba allà es troba de que son pare el que anava a fer allà era veure un amant. Un amant que any rere any es trobaven allà amb elles. Però al mateix moment coneix una noia que està a buscar la seva mare, que també ha mort allà. Aquesta és l'història, perquè en realitat el pare i la mare són els amants que cada any es trobaven a Itàlia i al final els fills també acaben amb la mateixa forma. Què ocorrió entre tu padre i mi madre, doncs, és una vella comèdia americana d'aquelles que Billy Wilder ens tenia acostumats. El dilluns ens l'oferirà la Sexta 3 a les 17:30 de la tarda. 13 dies. 13 dies són els que van durar lo dels missils de Cuba en aquell moment en què Fidel Castro volia que els russos plantessin bases de missil a Cuba. Kevin Costner, de nou, a l'estil de John Fitzgerald Kennedy, és l'actor principal d'aquesta pel·lícula que té un bon repartiment i que toca, doncs, els missils de Cuba d'una forma molt, però que molt interessant. La Sexta 3 ens l'oferirà el dimarts a partir de les 15:30 de la tarda. Sentència de muerte. Kevin Bacon, en aquest cas, ens porta la història d'un assassinat. La 2 ens l'oferirà el dimecres a partir de les 10 de la nit. Una d'aquelles pel·lícules que, sens dubte, malgrat que els anys que han passat, no oblida mai, Los Pirates del Mar del Caribe, amb una esplèndida Maureen O'Hara en aquell paper que ella sempre acostumava a fer de dona valenta, de dona atractiva, junt a un Paul Henriot, que és el pirata de Torn. Els dos viuen apassionants aventures dintre del mar del Carib. La 2 ens l'oferirà el dimecres a partir de les 12:20 de la nit. I per últim, 8 mujeres. 8 mujeres és un drama criminal viscut, com molt bé diu el seu títol, entre 8 dones i que una d'elles, la principal, no deixa de ser altra que Catherine Deneuve. 8 mujeres, doncs, la podrem trobar per la 2 el dijous a partir de les 10 de la nit. Ocean 13, en què piensen les mujeres i el mito Burné per avui mateix? A partir de demà, lo curiós d'aquestes tres pel·lícules és que es projecten quasi bé totes tres a la mateixa hora, o sigui que serà difícil i haureu d'escollir quina trieu. A partir de demà, Su Majestat Minor, Wyatt Earp, Huracán Carter, Dumbo, Àguila Roja, la pel·lícula, Què ocurrió entre tu padre i mi madre, 13 dies, Sentència de muerte, Los Pirates del Mar del Caribe i 8 mujeres. un bon, bastant bon reguitzer de pel·lícules per passar la setmana. Passem ja als que prefereixen veure la butaca, el cinema sentats a la butaca de casa seva i davant de la televisió. Podran trobar ja Invasor. Invasor no és res més que un thriller militar. En busca un buen partido. Un buen partido és una comèdia. Una comèdia que té com a protagonista a Gerard Butler, aquest home que, anglès, un actor anglès, que, sens dubte, hem vist ja en moltes pel·lícules i, entre elles, la que forma part, la que és el protagonista del Fantasma de l'Òpera, l'últim musical presentat per Joel Schumacher. I també podreu trobar En la casa. En la casa és una pel·lícula francesa. Una pel·lícula francesa, estem observant que últimament ens estan arribant moltes pel·lícules franceses i que també Televisió Espanyola està oferint moltes pel·lícules franceses. Potser estem intentant una reconciliació del públic espanyol o del govern espanyol amb el cinema o amb el govern francès, en aquest cas. En la casa, doncs, és una pel·lícula que va guanyar la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Invasor, un buen partido i En la casa són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I com sempre, amb música de pel·lícules, us dic adeu i fins la propera setmana.
Divendres que ve tornarà, com sempre, en Cisco Borderilla i la seva agenda cinematogràfica, acostant-nos a les 10 del matí, notícies en connexió amb la xarxa i, després, temps de família.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.